Un minut per sobre de 11:45 del matí, el que vas veure ahir. Avui parlem, Sergio, d'un tema curiós i que ens afecta als periodistes i sí, que ens ha afectat en més d'una ocasió en aquest programa.
Exacte, un tema curiós, i és que quan a vegades un convidat no apareix, doncs diguem que toca una mica els nassos en aquest sentit.
Perquè t'està deixant plantat.
Et deixa plantat, i a vegades no sempre passa, perquè nosaltres des d'aquí sempre tenim recursos per tirar endavant si algú no ve a l'estudi a fer l'entrevista o la tertúlia de Tor, però a vegades et pot agafar com a que parlat vulgarment amb el cul a l'aire, així de clar. I llavors què fas? Has d'omplir de qualsevol manera. Això pot passar de moltes maneres. Pot passar que l'entrevistat simplement no assisteixi a l'entrevista, com li va passar al Palomo, doncs ara en parlarem. O que l'entrevistat marxi en directe de l'entrevista, com li va passar al Monegal, o com li va passar aquest dissabte al Jordi González. Ara en parlarem més en profunditat.
Parlem dels últims casos.
Sí, però abans de res, com sempre, repassem les audiències de la setmana. Evidentment, endevina qui va arrasar un cop més ahir.
L'Évole.
L'Évole, que va fer un nou Salvados, el Lobby Feroz, vist a Catalunya per 580.000 espectadors, que és una barbaritat. Cada cop a mi em sembla que té més espectadors aquest programa. El 30 minuts, d'altra banda, va fer 412.000 espectadors, que això es tradueix en un 11,8%. Molt bones audiències, tant l'Évole com el 30 minuts, i és que quan es fa tele de qualitat que sigui atractiva, això al final té una recompensa, i també es veu, per exemple, en programes com el Sálvame, això, que tenen una audiència una miqueta més estable, però que no va guanyant com està fent l'Évole. Per tant, enhorabona a l'Évole i a l'equip del 30 minuts per la bona feina, que realment es veu traduïda d'aquesta manera. Repassem audiències des de divendres. El Sálvame Deluxe, com sempre, va dominar la nit, com dèiem, per un 17% de l'audiència, i Increïbles, aquest programa tan curiós d'Antena 3, a l'estil Què apostamos, ha caigut a les seves audiències, i ja s'esperava que no funcionés massa bé, amb un 10%, per tant, ja s'esperava que això passaria, un 12%, perdona, Increïbles, que són 2 milions d'espectadors, però vaja, ja s'esperava que aquest programa aniria caient. D'altra banda, Hermano Mayor sí que segueix amb la seva caiguda lliure, ara amb un 10% de l'audiència. Això pel que fa a divendres. Pel que fa a dissabte, Les Cròniques de Nàrnia es destaca moltíssim a 4, i és que aquesta pel·lícula es va endur un 8% de l'audiència, que recordem que aquesta és una nit complicada per fer bones audiències, i es reparteix moltíssim. Per exemple, a Telecinco, The Client List, una sèrie que s'estrenava, un 10,7% va aconseguir. Informe Semanal, un 8,1%. Somos Cine, a Televisió Espanyola, un 11,4%. O sigui, tot molt, molt repartit. L'única que despunta una miqueta és Antena 3, com sempre, amb el peliculón, que era L'Assassino, amb un 14,7%. I diumenge, la Fórmula 1, que tornava ahir al Gran Premi d'Austràlia, que es va fer molt, molt d'hora. Recordem que començava a emetre's aquí a les 7 del matí, un 60,4% de l'audiència, que tampoc és tan estrany, perquè a aquella hora no es lleva pràcticament ningú, 1.300.000 espectadors que van veure aquesta carrera en directe. Per tant, està molt i molt bé, molts resultats d'Antena 3 amb la Fórmula 1, que bé, no se l'escaparà això. Cada cop que facin Fórmula 1 s'enduran el gat l'aigua amb aquesta iniciativa. D'altra banda, hem de parlar de novetats. Novetats televisives. I és que 4 emetrà la Lliga en obert des de l'abril fins al 2015. Clar, això que pot semblar pels amants de futbol, ai, que bé, per fi podem veure futbol en... No posem aquí del cel, perquè l'únic que passarà és el que feia Marca fins ara, que va tenir algun partidet a la seva cadena. Ara ho faran a 4. No canvia res més que això. O sigui que si algú espera veure el Barça o el Madrid, que ho deixi córrer, perquè no serà així. No es podrà veure a 4. I com em comentaves abans, Sergi, sembla que ara està la cosa oberta per veure qui es quedarà amb els drets de cada temporada que ve televisius per emetre la Lliga de Futbol. A veure qui s'ho endú, això.
Per tant, ara tenim Marca Televisió, com dèiem, que sense anar més lluny va fer el derbi gallec entre el Deportiu de la Corunya i el Celta divendres.
Exacte.
Que també va tenir bona audiència, que de fet té seguiment, perquè és l'únic partit en obert que es pot veure al llarg del cap de setmana, o en aquest cas el divendres, ara s'hi afegeix 4.
Ara s'hi afegeix 4, no, de fet Marca
a partir de l'abril.
De fet, Marca perd els drets ja, o sigui, ja no sé com ha fet aquesta compra tan absurda de deixar els drets a mitja temporada, perquè no té ni caps ni peus, i que 4 comenci a emetre des de l'1 d'abril, jo ho trobo molt estrany, tot plegat. O sigui que bé, que tinguin molta sort amb aquestes emissions i poca cosa més. És que no es pot dir massa més, només faran un partit a la setmana. És que no és tampoc un gran regal els que tindrem els amants del futbol.
Perdrem el sistema d'anàlisi dels àrbitres que feien a...
Home, el mini Andújar.
Andújar Oliver.
Ostres, és veritat, no hi havia caigut. Això és una gran pèrdua. En fi, que descansi en Paul, el podem sentir només a Tempo de Juego, a la COPE.
Ara entrarem al tema del dia, que són aquestes entrevistes que no s'acaben realitzant perquè l'entrevistat no apareix. Què tindrem però abans aquesta nit, Sergio, a la tele?
Aquesta nit, mira, podrem veure Gran Reserva, el capítol 37 d'aquesta sèrie de televisió espanyola, com sempre, cinema a la 2 i també a 4, Splash, Famosos a l'Agua,
que Antena 3,
tercera gala d'aquest programa ja, Gran Hermano, una nova edició, El Mentalista i La Caseta Roja a la 6, no, nit de sèries, i a TV3, el capítol, no, capítol de Posades Vermelles, que és una cita que els fans d'aquesta sèrie no es perden mai, mai, mai.
Fantàstic, anem al tema d'avui, el que vas veure ahir.
Passava una cosa molt estranya dissabte a Telecinco, com sabeu, dissabte és nit del gran debate amb Jordi González, i esperaven entrevistar a Sánchez Dragó, Fernández Sánchez Dragó, amb la seva filla, que publicava en un llibre, i bé, va passar això.
Por lo que se ve, Sánchez Dragó y su hija lo que han considerado es que el extracto de la carta que ella, que está en este libro, le escribe a su padre, para ellos es falsificar el contenido del libro. Esta carta está en este libro y ellos no están para nada, pues, de acuerdo con el enfoque que se ha hecho con esta entrevista.
Pues lo siento, pero creo que no hemos engañado a nadie.
Doncs mira, per un cop a la vida hauré de donar la raó al Jordi González. No van enganyar ningú. Van fer un mini reportatge abans de la de la que s'esperava ser l'entrevista de la nit amb el Sánchez Dragó i la seva filla per aquest llibre que publicaven, i llegien simplement en aquest mini reportatge un fragment del llibre. Textualment no deien res de l'altre món. Doncs bé, el Sánchez Dragó es va enfadar mentre presentaven aquest reportatge, es va aixecar ell, la seva filla, i va marxar del plató, deixant tirats el Jordi González i tot el seu equip, que això és una cosa molt lletja de fer, perquè recordem que no només fastidien el Jordi González, sinó fastidien tot l'equip que ha fet aquesta feina de producció, que no és gens fàcil, tot s'ha de dir. Llavors, una cosa molt lletja per part del Sánchez Dragó, que no sé què nassos va entendre, però realment el Jordi González va ensenyar el llibre després, i el que es deia al reportatge era el mateix que ja havia escrit. O sigui, que si aquest home ha publicat alguna cosa que no comparteix, jo pensaria fins i tot que aquest home no ha escrit aquest llibre. És el que podria arribar a pensar, o sigui, què no s'ha de presentar llavors? En fi, una cosa...
En fi, per nosaltres hi ha gat amagat aquí.
Exacte, hi ha una cosa estranya, però Sánchez Dragó ja té això, que és una mica imprevisible i fa coses estranyes. En fi, una cosa molt lletja de fet. Després d'aquest programa, ahir pensava jo, dic, ostres, més programes on això hagi passat. I bé, ha passat a molts llocs més. Algun cop més sonat que d'altres cops. Per exemple, un que no va sonar massa, però per exemple, l'any passat, el Pablo Motos volia portar a l'Hormiguero a Scarlett Johansson. I el va deixar tirat, no va assistir, i li va dir que sí, i a l'últim moment no va assistir. Clar, Palo Motos, com ho va arreglar això? Trucar a Núria Roca i la va portar al programa com a entrevistada. És com el recurs fàcil, Núria Roca la portem al programa i ja ho tenim fet. Clar, per sort, aquest és un bon recurs. El Palo Motos va tenir molta habilitat de tenir una gestió mig feta, com que diu, per portar-la al programa i que no es notés el forat que deixava l'Scarlett Johansson. Clar, en aquest sentit es va aconseguir, però a vegades, com en el cas del Sánchez Dragó, no pots fer-hi res perquè ja el tens allà. El tens allà i et marxa a la teva cara. Això va passar d'una altra manera també a un programa que tu saps que m'estimo moltíssim, que és Gandia Shore. I això va passar a l'últim capítol de la temporada, ja en vam parlar, vaig dir que va ser una gran decepció, almenys per mi, per la gent que seguim aquest programa, i va acabar amb la marxa de la Ilenia, que era la gran protagonista i follonera absoluta del programa, la que donava vida i la que donava xitxa a aquest programa, va marxar a l'últim programa. Clar, semblava que l'expulsarien, però al final va ser ella mateixa qui va decidir marxar, perquè li van dir molt amablement, escolta, tu vols marxar? I ella va dir, sí, sí. I va marxar educadament, sense cap mena d'incident. Clar, almenys si marxes en un programa com aquest, el mínim que s'exigeix, Ilenia, és que montis un pollastre. Això ja ho vaig dir en el seu moment i encara ho mantinc. D'altra banda, espero que de cara a la temporada següent de Gandia Shore hi torni i tinguem més sarau muntat. Però clar, marxa una peça fonamental del programa. En aquest sentit, la Ilenia era molt important. És el mateix que quan marxa un convidat o un entrevistat. Parlant de convidats, un programa que ha viscut d'això durant molts anys i que té exemples de gent que marxa del plató per donar i vendre. És El Diario.
Vuestra hija Belén quiere salir a hablar con vosotros. Adelante, Belén.
Que hable.
Belén, ¿has escuchado a tus padres? ¿Qué les quieres decir?
Pues si no los echáis a él, vuestra hija ha muerto hoy para vosotros.
Arreando, que es tarde.
¿En carne, Antonio?
Nada.
I marxen.
Són els pares, no?
Són els pares de la nena. La nena els demanava que els hi deixés viure amb el seu nòvio a casa d'ells i els pares no ho volien perquè no els hi queia bé el noi en qüestió. Doncs, en fi, que s'enfaden i diuen, vinga, adéu-siau, molt bones. Això és Del Diario, l'etapa post-Patricia, però és que durant l'etapa Patricia, que és la bona, jo ho veig així, l'etapa Patricia, l'etapa Juan y Medio són les dues bones, la resta ja no ha estat el mateix. Durant l'etapa Patricia va haver-hi un moment estel·lar que hem vist a milers de programes, hem vist a l'APM, hem vist el Sé lo que hicisteis, un moment fantàstic que hem estret del Sé lo que hicisteis i que va acabar d'aquesta manera tan estranya.
Tú crees que yo no te quiero, pero te quiero más que a mi vida. Eso lo sabes tú por muchas veces que te lo he demostrado. Y yo lo único que quiero que tú me trates a mí como trata a las demás personas. Trátame.
Mato por ti, que tú lo sepas. Mato por ti, que tú lo sepas.
No, pero no me lo demuestras.
A ti te pasa algo y me cago en mi puta madre, bueno, ¿sabes? Que es mi madre.
Tu madre te falta respeto.
Mi madre me falta respeto.
Sí.
Uy.
Señora, me cago en Dios, tío.
No,
yo me
habla aquí.
Que... ¿Por dónde salgo yo de aquí?
Por donde quieras, tienes ahí las puertas.
Me cago en la hostia, tío.
Per la boca, la més amarga que et puguis imaginar.
Escolta, aquest Mato por ti és anterior o posterior al de Belén Esteban?
Home, tenia una bona mestra. Jo crec que és posterior, fins i tot la Belén Esteban ja també ha creat escola. Clar, de fet, estem parlant d'aquests abandonaments que a mi no em semblen preparats per res del món. Són coses que simplement han passat espontàniament i han deixat els presentadors amb un pam de nassos i sense massa recursos en aquell moment.
De moment, el que deixen pitjor d'aquests que hem escoltat és a Jordi González.
Totalment.
Entre altres perquè, per exemple, Gandia Shore és més un reality, i El Diario i El Diario de Patricia.
Exacte.
I passa diversa gent al llarg d'una tarda.
També he de lloar com el Jordi González aconsegueix reconduir en aquell moment el programa per fer que ningú trobi a faltar l'entrevista al Sánchez Aragó, i l'únic que fa és comentar el llibre, les preguntes que tenia preparades, i fa la següent secció una miqueta més llarga del que també havia preparat. Una bona manera de solucionar aquell moment en el directe.
Segurament sí que es va trobar més a faltar Scarlett Johansson a l'Hormiguero, en Pablo Motos.
Sí, tothom la va trobar a faltar. Va ser un moment molt trist a la història de la televisió. D'altra banda, una plantada que no coneixia i que després de veure-la dos cops, a mi em sembla que està preparadíssima, no sé per què. Va passar al Telemonegal i el convidat era Xavier Cerdà.
De l'Ajuntament del Món.
Això és de l'Ajuntament de Barcelona.
És clar!
I tu fent els pebrots allà, tot el programa.
Nyigui.
Se m'emporta el cotxe a la grua. Els impostos d'erradicació, que és insuportable.
D'entrada, Cerdà s'enfada moltíssim per les preguntes a Monegal, que només l'acusa de fer teleescombraria.
Escrúpols. Pocs. Els últims 4 anys, pocs.
S'ha acabat el temps. No em tornis a trucar fins d'aquí 9 anys.
Però si falta mig programa que no hem pogut fer. Un moment. I què farem?
Un aplaudiment.
I el Cerdà demana aplaudiments, li fa un petó al cap al Monegal i marxa. Clar, a mi em sembla tot molt preparat, perquè són dos personatges també que són molt afilats els dos i no sé fins a quin punt és preparat o no, però l'entrevista se'n va en orris en 3 minuts. Comença molt bé i a la que el Monegal pronuncia la paraula Cròniques Marcianes ja tot comença a anar malament. Comença a anar malament i el Monegal, que sembla, a mi em fa llestimeta, comença a dir, ara què farem, que em queden 20 minuts d'entrevista preparada i no podem fer res. No sé com va acabar la cosa, però és un vídeo sensacional, un moment d'humor televisiu que cal recuperar i que, ja ho sabeu, podem recuperar a través de YouTube.
I si et sembla, per la setmana que ve recuperem un altre de Monegal que no acaba en plantada, però gairebé.
Ostres.
I aquests moments de Monegal també ens fan passar una estona agradable.
Monegal per la setmana que ve, llavors?
Si vols dedicar-li tota la secció, endavant.
Vinga, endavant. Setmana que ve parlem de Telemonegal. No
tenim Black Mirror també pendent, eh?
Black Mirror estic treballant en ello, com deia aquell savi.
Publicitat i l'Eduard Gené, és gener tot l'any, és dilluns.